Continguts en xarxa.
El càncer de còlon és un dels tumors més complexos de tractar que hi ha per la seva capacitat per a resistir als tractaments convencionals. Una investigació ha aconseguit desenvolupar a nivell preclínic una estratègia innovadora que permetria aprofitar l'activació de les vies oncogèniques per induir la mort de les cèl·lules cancerígenes. L'estudi ha estat publicat a la revista Cancer Discovery i l'ha liderat l'investigador René Bernards de l'Institut de Recerca de Càncer dels Països Baixos i ha comptat amb la col·laboració d'investigadors de l'Institut Català d'Oncologia, de l'ICO, de l'IDIBELL i de l'Hospital de Bellvitge. Per parlar-ne tenim a l'investigador del programa Procure de l'ICO i IDIBELL, Alberto Villanueva. Benvingut.
Moltes gràcies.
En què consisteix exactament l'activació de les vies oncogèniques? Sí. Com es fa?
Mira, aquest treball és molt... Bueno, sempre diem això, és molt rellevant. Però aquest treball és pot ser un punt i a part en el tractament que es fa del càncer. Per què? Et dic això. Perquè el càncer és una malaltia genètica i es desenvolupa perquè determinats gens, que normalment funcionen en la cèl·lula de forma normal, adquireixen unes mutacions i, d'alguna forma, la cèl·lula perd el control, no, de l'entorn on creix. Normalment parlem d'oncogens i de gens supressors tumorals, no? Però l'important de tot aquest fenomen és que la cèl·lula tumoral té una homeòstasi, és a dir, està regulada, està en un entorn determinat i en unes situacions determinades, en situacions normals. En situacions oncogèniques o tumorals, aquesta homeòstasi es perd, no? Què aporta aquest treball? Si nosaltres fem una avaluació de què és el tractament del càncer, durant 40 anys hem estat tractant i continuem, és important, continuem tractant els pacients amb la quimioteràpia. La quimioteràpia avui en dia és molt important en el tractament del càncer. Després de, durant els darrers 20 anys, hem fet una aproximació, i aquí ara entro a la qüestió, una aproximació basada en la desenvolupament de les teràpies dirigides. Què vol dir això? Si nosaltres tenim un gen que està activat per una mutació, la idea és inhibir aquest gen. Hem aproximat al procés de tractament dels pacients. El que hem fet és intentar inhibir els gens, aquests gens que estan mutats en el càncer. Quina aportació és aquesta? Nosaltres, en aquest treball, i també recentment també en la mateixa direcció, un altre investigador, si algú que està escoltant l'entrevista vol llegir el paper, publicat en una revista molt, molt important, que és Nature Genetics, Jill Sellers, també ha postulat el mateix. Aquesta idea quina és? Normalment, la idea és bloquejar les vies que estan activades, que és el que fem actualment, i en aquesta aproximació el que hem fet és hiperactivar aquestes vies. Això hem d'imaginar com un vehicle, com un cotxe. Si un cotxe va per l'autopista a 50 km per hora i se la punxa una roda, pot no passar res, no? Bueno, maniobres una miqueta, paràs el cotxe i canvies la roda. La idea d'aquest treball és hiperactivar les vies de senyalització celular, aquest cotxe el fem circular a 150 km per hora o 200 i punxem la roda. En aquesta situació, què pot passar? Que el matis. Aquesta és, d'una forma molt figurada, el que estem fent. Hem hiperactivat les vies de senyalització, i això hem fet utilitzant un fàrmac nou que inhibeix una proteïna, però els detalls penso que no són importants, que es diu PP2A, que és un regulador que està a la membrana de la cèl·lula i que és un regulador de moltes vies de senyalització. Quan el bloquegem, el que fem és hiperactivem a la cèl·lula, que creix molta activitat proliferativa, i després, basats en uns estudis, que potser m'ho preguntaré després, de screening i una cosa, hem vist que si fem aquest mecanisme i al mateix temps bloquegem un mecanisme de reparació, de resposta a l'estrès, que és bloquejar la proteïna WEE1, el que fem és que aquest vehicle que ha punxat la roda a 150 km per hora espasmàtic. Què vol dir? Que aquesta cèl·lula tumoral es mori. D'una forma molt, molt simple és aquest el fenomen que hem fet. Hiperactivació de cèl·lules de la cèl·lula tumoral, de les vies de senyalització de la cèl·lula tumoral i inhibició dels mecanismes que permeten reparar o de resposta a l'estrès que té la pròpia cèl·lula. Quan fem aquestes dues situacions, aquests tumors es moren.
Mm-hmm. Això ho heu provat, diríem, amb càncer de colon. Això és perquè aquest és el que permet fer-ho d'aquesta manera o es podria ampliar els altres?
No, en principi, això es fa fer amb la idea de càncer de colon, perquè el càncer de colon hem publicat moltes coses, es diuen moltes coses, però el càncer de colon, essencialment, avui en dia, segueix tractant com es tractava fa 40 anys. El 5-FU, el 5-fluoracil, l'oxaliplatí, l'irinotecan. Si el pacient té mutacions, no té mutacions en l'EGFR receptor, es pot donar un tractament, es pot donar... Però, essencialment, és el mateix. I què ocorre? No és el mateix tractar un pacient amb un tumor primari que amb un tumor metastàsic. I l'aproximació que van començar amb el doctor Renau Bermas, que nosaltres mantenim una col·laboració molt, molt activa, amb ell, el que van fer és fer l'aproximació pensant en el càncer de colon metastàsic, el que en el fons acabarà, quan no es pot fer res, que potser provocarà la mort del pacient, no?, amb aquest càncer. Però al mateix temps, en aquest article, també l'equip del doctor Bernard, el NKI a Holanda, el que han fet és provar-lo també en càncers molt, molt durs, com són el càncer de pàncreas, com és el colioncarcinoma, que és un càncer del fetge, podem dir, i a tumors que tenen molt mal pronòstic. I aquesta i un altre tumor que pot ser molt interessant, és l'ovari, perquè la proteïna WEE1 és molt important en càncer d'ovari. La idea és que aquesta aproximació que ara han fet amb càncer de colon també pot tenir una relevància molt important per altres tumors, com pot ser el càncer de pàncreas, perquè avui en dia no tenim gaires coses que fer, no?
Uh-huh. He llegit que ara esteu, heu aconseguit aquests resultats positius amb una anàlisi, preclínica, no? Sí. Els assajos clínics, diríem, sí. Ja teniu previst quan començar-los?
Sí, no tenim previst. Nosaltres, aquí és molt important que quan parlem als metges de comunicació, està molt bé que publiquis un paper, un article, no? Però és molt important que aquesta conversa l'escoltarà gent que potser té càncer. Uh-huh. I no és fàcil fer la transmissió entre el que tenim nosaltres al laboratori i que arribi a un pacient. Això és molt important també, i ara contestaré la pregunta, jo ja et dic que parlo molt. No, la qüestió quina és? Nosaltres fem els estudis a les línies cel·lulars, després fem els models clínics. Nosaltres col·laborem amb el doctor Bernats, a Holanda, el doctor Mas és un home molt important i René Medena, que també participa al treball, a Holanda, perquè nosaltres aquí a Barcelona, a l'ICO, potser som dels centres d'Europa que fem els models més avançats de càncer. El que es diu models ortotòpics o ortoxenògrafs. Què vol dir això? Que nosaltres hem adquirit la capacitat al llarg de molts anys, i això ens dona la capacitat de col·laborar en grans treballs. Desafortunadament, potser no podem fer-los nosaltres perquè no tenim els recursos necessaris, però la idea és, si no pots fer tu, et sumes amb gent que pot fer aquestes coses. Aquests models aporten un valor molt important. Per què? Perquè estan molt aproximats a la clínica. I molt senzill, què és això d'un PDX o un patient-derived orthotopic xenograf, ortoxenograf? Això és molt senzill. Agafem una biòpsia del pacient al moment que es fan el diagnòstic, una sèrie de coses, i l'implantem, en aquest cas, al colon, o al pulmó, o al cervell, o al fetge. Això de quan parlem de pacients de càncer de colon, si el tumor ve del colon, el posem al colon, si ve del pulmó, al pulmó, de les metàstasis al pulmó o del cervell. I això que permet, són models que molts venen de pacients que s'han fet resistents i que durant el procés de diagnòstic i per les noves teràpies o estratègies terapèutiques necessitem tenir informació de si un gen està mutat o no està mutat, un petit fragment d'aquest tumor en fresc l'implantem al mateix òrgan d'origen de d'on ve en el ratolí. I això que sembla, aparentment, molt senzill, no hi ha gaire centres a Europa que ho facin, val? Ni aquí a Catalunya tampoc. Molta gent ho fa, però ho fa a l'escena del ratolí. Nosaltres ho fem al mateix òrgan d'origen. I això ens dona generar models preclínics molt, molt avançats. Què vol dir això? Que intentes reduir el gap que existeix entre el que jo faig a l'escritori, bueno, al laboratori, amb les línies cel·lulars i una sèrie de coses, i el que pot ocórrer al pacient. I això és molt important quan tu proves en aquests models aquestes teràpies i proves la toxicitat i els esquemes d'administració, t'obre la porta que després, si els resultats són positius, tinguis moltes més, però això no vol dir al 100% que després funciona el pacient, perquè una cosa és un ratolí amb un tumor humà, i una altra cosa és una persona con una farmacocinètica, o sea, con una droga en un pacient. Aquesta droga és vehiculitzada, és metabolitzada de formes diferents entre l'home i el ratolí, però està molt més a prop del que és la realitat. I això, o sea, aquests models avançats, és el que ens permeten després anar a les agències reguladores i dir, hòstia, volem provar aquest fàrmac, tenim aquests resultats, i això ha ocorrit en aquest moment. En aquest moment, mentre l'article estava en procés de revisió pels editors de la revista Cancer Discovery, el doctor René Bernard i tot l'equip seu a Holanda ja han muntat amb dues companyies, em sembla, han muntat a la Search Clinic, que de fet no sé si ja ha començat o comença ja. O sigui, és un procés ja, i això demostra com creiem en el resultat que hem fet, no? En aquest moment, aquesta nova aproximació terapèutica basada en la hiperactivació, la idea és donar dos fàrmacs, un d'aquests fàrmacs serà el que inhibeix a la proteïna PP2A, i l'altre fàrmac no és el mateix que inhibeix a la proteïna WEE1 que nosaltres hem utilitzat, sinó que utilitzarem un altre que és menys tòxic aparentment, però que fa la mateixa funció, i la idea és no fer-lo, òbviament, amb pacients perquè els assajos clínics funcionen així, no amb pacients que acaben de debutar amb un càncer, comencen a debutar amb un càncer de colon. No, amb els pacients metastàsics refractaris al tractament. Però la idea és fer, si en aquests pacients aconseguim que funcioni, ens donarà molta informació per després moure aquesta aproximació més endavant. Però el que sí que he de dir és que això és un estudi preclínic que l'hem fet als models més avançats, potser, que ja és un estudi molt potent amb molta feina detrás de molts equips, sobretot d'Holanda i nosaltres aquí i d'altres països, però que, al fons, hem de demostrar una set clínic que això funciona. Però estem donant aquest pas. Què farà aquest assaig clínic? Aquest assaig clínic el que es farà amb pacients amb càncer de colon metastàsic, que em sembla només holandesos, i la idea és, el que farem és intentar observar la toxicitat, evaluar la dosificació d'aquests dos fàrmacs i intentar obtindre els resultats de resposta. Això és el que es farà. Però la idea és que ja està en marxa aquest assaig clínic.
Molt bé. Doncs segur que, com deies, els oients que escoltin i que tinguin algun tipus de càncer o concretament un càncer de colon, segur que els agradarà molt escoltar aquesta entrevista i conèixer d'aquest avenç mèdic. Doncs moltíssimes gràcies.
Sí, però només una... Si em permets fer una puntualització, però això és molt important. Nosaltres no podem donar aquest fàrmac quan es doni la gana, La idea és... A mi em sap molt greu, perquè hi ha gent que potser ara té aquest càncer, escolta això i diu, ja m'agradaria. No, hem de seguir unes normes, i aquestes normes és primer fer l'assaig clínic, veure si hi ha resultats, i després potser en els propers anys, s'ha de dir així, el fem aquí a Barcelona, en el següent assaig clínic o en sigui, no? Però hem de començar amb aquest assaig clínic de fase 1 o 1A o 1B i després moure la veritat que no sé si és un fase 1 o un fase 2, però la idea és després moure a sèries més amples de pacients, val?
Molt bé. No, segur que direm, ja entenem, i segurament els oients també entenen, que aquests processos, per molt que semblin a prop, doncs tenen uns temps i que no serà per l'endemà, evidentment. Moltíssimes gràcies, Alberto Villanueva, investigador del programa ProCure de l'ICO d'Ivell.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Continguts en xarxa.